un dimecres més arriba el moment d'ocupar-nos del nostre benestar emocional. Ho fem, com sabeu, en companyia del psicòleg del Centre Pantarrell, Andrés Altide León. Andrés, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal?
Ara sí que
ara... Hola, bon dia, què tal? Com estem?
Doncs fem memòria de l'última visita que ens feies per parlar de la flexibilitat psicològica.
Sí, això va ser l'últim que vam estar comentant i vam dir que la flexibilitat psicològica era un concepte molt important per poder gestionar totes les coses que ens passaven al nostre dia a dia i era el crear aquest espai per poder actuar en funció del que ens importa, tot i que en algun moment la situació ens indiqués un altre camí, doncs tenia aquesta capacitat de dir, tot i que la situació sigui la que és, jo aniré cap a on realment vull anar i faré el que realment vull fer.
Podem mantenir l'exemple aquell de la conducció?
Sí, parlàvem
pel tema d'avui, potser ens pot servir també,
sí, no? Sí, de fet està molt relacionat. Parlàvem de, per exemple, un conductor, no?
Sí.
Un conductor que li agrada molt conduir, però que...
Es transforma quan està davant del volant.
Pel que sigui, ell té el pensament o la creença o inclús la convicció de que li agrada molt conduir, però després, quan condueix, sempre que hi ha, per exemple, doncs, un atasco o el que podria arribar a ser un conductor que no fa les coses que hauria de fer, un conductor que va lent o així, doncs s'enfada i no gaudeix i no té la capacitat per dir, tot i que la situació, no, el que comentàvem abans, la situació no m'estigui brindant l'oportunitat de gaudir, jo no estic gaudint, quan en realitat, tot i que la situació no m'ho faciliti, sí que ho puc fer jo, no? Em puc recordar que a mi m'agrada conduir i tot i que tinc una persona davant que potser no em deixa anar amb la fluïdesa que a mi m'agradaria, doncs igual puc gaudir d'estar amb el cotxe, de conduir, de parlar amb la persona que tinc al costat, de gaudir del paisatge. No sé, sempre hi ha alternatives, no? que podem valorar.
I així vam anar a parar al concepte de fusió.
El concepte de fusió, dèiem que per crear o per facilitar aquesta flexibilitat psicològica, el que havíem de fer era aplicar diferents tècniques, no? I una d'aquestes tècniques vam introduir el concepte de fusió, que és molt similar a la difusió, però no, és amb E, de fusió. És un concepte molt tècnic de la psicologia, en concret de la psicologia de tercera generació, teràpies de tot el que són contextuals o funcionals. I realment, l'altre dia el que em va passar és que estava llegint un article de l'Stephen Hayes, que és una persona molt important dins d'aquesta corrent, i estava citant a un comediant que es diu Emo Phillips, que és un comediant nord-americà bastant conegut. I el que deia aquest home era, o més aviat la seva frase, era: solia pensar que la meva ment era el meu òrgan més important. Després em vaig adonar de quin era l'òrgan que estava dient-me això, no? És a dir, la importància que té la ment a les nostres vides, en el sentit de que, doncs això, la nostra ment és la que porta les regnes de les nostres vides, ens acompanya, ens diu com aprendre, com estimar, com viure, i al final és la que soluciona els nostres problemes i l'òrgan que té major influència sobre tot el que fem, no? Així que, és normal que pensem que les nostres ments són les úniques posseïdores de la veritat, i tot i que sí que podem dubtar nosaltres mateixos, en algun moment, en alguna situació o en algun procés de raonament difícil per solucionar un gran problema, normalment sempre fem cas a la nostra ment i donem per bo tot el que la nostra ment ens diu. No?
Però sempre és bo, no?
I no sempre és bo. Aquí és on entra el concepte de fusió, que és la creació d'un espai o de l'establir una relació amb els nostres pensaments, no? Que això és un concepte una mica innovador o potser que no hem escoltat gaire, això d'establir una relació amb els nostres pensaments, però realment és com una passa vital, superimportant, per poder donar lloc a la flexibilitat psicològica. És a dir...
Seria com, mira, jo, el meu jo fa un pas al costat i creo un espai per poder veure't, tenir una perspectiva i parlar, diguem, de tu a tu, no?
Sí. Una bona analogia també vindria a ser la del micro, la del microscopi, no? Normalment nosaltres vivim amb un augment de 100, per així dir-ho, i tenir aquest augment de 100 sobre la nostra realitat, sobre la nostra vida, fa que moltes vegades no puguem valorar segons quines coses, no? Com per exemple el que dèiem, el conductor que s'enfada sempre que li passa alguna cosa que no li agrada al volant, doncs no està tenint l'amplitud de mires, sí, o de vista, com per tenir en compte totes les altres coses que li importen. Llavors, amb la difusió el que busquem és, en comptes de tenir un augment de 100, doncs passar-ho a un augment de 50 o de 10, no? Per tenir doncs una visió molt més àmplia de tot el que ens està passant. I més que res, evidentment, tot enfocat al que són els pensaments, que al final són tècniques i coses que estan molt enfocades a les relacions i amb el que fem amb els nostres pensaments directament.
O sigui, hi ha dos conceptes o dues paraules que ens servirien allò per tenir la referència, que seria l'enfoc, i l'altre se m'acaba d'esvair ara mateix.
Vindria a ser com l'amplitud, no? O sigui, l'enfoc i l'obertura de l'objectiu que tu tens, no? O sigui,
perspectiva.
Sí, la perspectiva, també. Exacte. També podríem parlar de perspectiva.
Era això.
Sí, sí, sí. Llavors, una mica la idea és poder com replantejar l'hegemonia de la ment, no? Nosaltres sempre vivim sota la nostra ment, sota la seva hegemonia, per així dir-ho, i el que volem és combatre-la una miqueta i poder donar lloc a, doncs això, no sempre donar per bo tot el que ens digui el nostre cap. I com ho fem? Doncs amb diferents tècniques que entren dins del que vindria a ser, doncs, pròpiament dit, la difusió. Llavors, la primera tècnica d'aquestes, o el primer consell que us portem per intentar apropar-vos al que seria la difusió, seria el ficar davant de qualsevol pensament, en comptes de pensar, per exemple, soc tonto, ficar estic tenint el pensament de... Estic tenint el pensament de que potser avui no és un bon dia per sortir. Estic tenint el pensament de que estic deprimit. En comptes de dir, estic deprimit, avui no és dia per sortir, el que sigui. El fet de poder posar aquestes paraules abans ja fa que tota la influència que tinc aquí pensament sigui molt menor. Per què? Perquè estem tenint en compte de que no és més que un pensament. I això és vital per crear aquest espai que estàvem comentant. I realment aquesta és una tècnica fàcil, una tècnica fàcil que podem aplicar i que pot marcar una gran diferència a l'hora de relacionar-nos, doncs, amb la nostra ment. Després, una altra tècnica que plantegem és la d'enviar-ho fora. Què vol dir això? Vol dir, bueno, hem de fer servir la imaginació amb aquesta tècnica, però es tracta d'imaginar el pensament amb el qual estiguem batallant o bueno, estiguem gestionant en aquell moment i situar-lo com fora de la nostra ment, a una curta distància davant nostra. Llavors, un cop que ens ho hem imaginat, es tracta d'atribuir característiques a aquest pensament, com per exemple color, forma, pes, mida, consistència, fortalesa, i al final acabarem creant una entitat externa que serà la representació d'aquest pensament. Per exemple, si tenim un pensament que ens està afectant molt, com per exemple la meva parella... potser no està del tot a gust amb mi en aquests últims dies, o la meva parella m'està enganyant, podríem dir, no? I aquest pensament ens està afectant més del que voldríem, o considerem que és un pensament que no està fonamentat i no és racional, el que podem fer és imaginar-nos aquest pensament fora de la nostra ment i atribuir-li diferents capacitats. Per exemple, podríem fer que fos un pensament petitet, amb un color grisós, poc consistent, no? I al final el fet d'atribuir-li totes aquestes característiques farà que aquest pensament, doncs, tingui menys influència o tingui menys pes sobre la meva manera de pensar, no?
Sí, però per exemple, imagina't que li donem una consistència allò gran, amb un color intens, com un vermell, per exemple, perquè clar, tu deies, és qüestió de donar-li forma, consistència...
Clar.
Llavors, que no sé si estem fent petit el problema o l'estem fent gran.
Clar, la idea és, el fet de que només tu ja l'estiguis fent fora i l'estiguis atribuint a diferents característiques o casualitats o qualitats, ja farà que la teva relació amb el pensament sigui diferent de si el tinguessis directament i el donessis per bo. Llavors, si realment estem parlant d'un pensament que no té fonament racional i que no està argumentat, el fet d'atribuir-li qualitats i característiques, i si ho fem a nivell argumentatiu, farà que sigui el que nosaltres volem que sigui.
És,
no?
A dir, que el que estem fent és una caricatura o una...
Bueno, és agafar i atribuir-li qualitats o característiques que m'ajudin a mi a conceptualitzar aquest pensament com jo realment vull fer-ho. No? Realment el primer pas i el més difícil és fer aquesta reflexió de dir, vale, tinc aquest pensament i aquest pensament no és o m'està influenciant més del que hauria de ser, i llavors el que faig és, primer, per exemple, puc fer, estic tenint el pensament d'això, que això ja em crearà un espai entre aquest pensament i jo, per exemple, podria dir, estic tenint el pensament de que la meva parella és més infidel. I després diria, com jo sé que aquest pensament no és cert perquè tinc la confiança en la meva parella, i a més, el que faré serà treure-ho fora i li ficaré doncs, qualitats o característiques que faran que aquest pensament realment tingui més influència. Ho intentarem que així sigui. Sí que és cert, que, evidentment, amb totes aquestes tècniques pots arribar a tenir... A
fer el problema al revés.
A fer el problema al revés, al fer-lo més gran i a més. I llavors, per això sempre el que es recomana...
Un assessorament.
Exacte, és un assessorament psicològic i a més. Nosaltres, la meva idea, aportant totes aquestes coses i a més, és que els nostres oients puguin entendre una miqueta per on van els trets amb les diferents tècniques que fem servir també a teràpia i que puguin reflexionar sobre aquesta manera de relacionar-se amb els seus pensaments. Però sí que és cert que podríem dir, com diuen algunes pel·lis, no proveis esto en casa solos. Perquè sí que és cert que si comencem a fer coses d'aquestes, potser fem d'un problema més petit
no podem
més
fer
gran.
De metges amb el nostre propi cos.
També és cert que depèn de l'entitat, no? Del pensament. Mm-hmm. Potser l'exemple que hem ficat tampoc era super adient, perquè sí que és un tema, doncs, peliagudo, per dir-ho d'alguna manera, no? Mm-hmm.
Bé, doncs avui hem començat a parlar de la defusió, aquesta tècnica que ens ha de permetre aquesta flexibilitat psicològica mm-hmm. per conviure una miqueta més tranquil·lament amb mm-hmm. nosaltres mateixos. Has començat amb el... Estic tenint el pensament de... Mm-hmm. Ara ja l'hem expulsat a fora per visualitzar-lo, donant-li forma, color, pes, mida, el que calgui, però encara ens queda matèria per tocar. Ho farem la setmana que ve,
sí,
ens sembla?
Sí, aquí estarem.
Sí?
I tant.
Doncs vinga, repassarem, abans de
perfecte,
tornar.
Perfecte, perfecte.
Gràcies,
molt
bon dia.
A tu, que vagi bé, bon dia.